A Can Matí, en què celebrem el Domund, continuem la programació religiosa a COPE. Ara, des de Menorca, els oferirem el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florín, na Sònia Febrer, Antoni Pollana i en el control, Antoni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda setmanal i la reflexió del nostre bisbe Francesc.
Parlar del Domund és dur a terme la missió de Jesús d'anar per tot el món i anunciar la bona notícia de l'Evangeli. És el que fan tots els missioners.
Per això, tots nosaltres estem convidats a estalonar-los amb les nostres pregàries i les nostres donacions. Siguem tots missioners.
Comencem, idò, i ho farem un dels comentaris sobre el primer anunci. Són uns comentaris que preparen des de l'àrea de l'anunci i avui ens expliquen altres noms del primer anunci.
Havies sentit alguna vegada alguna cosa referent al primer anunci? Possiblement amb aquest nom, no, però hauràs sentit parlar de l'Evangeli o del Carisma. Aquestes paraules fan referència al nucli fonamental de la paraula que és predicada i anunciada amb força. Podríem dir que tant Evangeli com Carisma són sinònims del primer anunci.
Segur que quan sents la paraula Evangeli, et ve a la ment una part del Nou Testament que narra la vida de Jesús. Et sona a llibre concret, et sona a part de la missa, però el sentit original de la paraula grega és bona notícia. L'Evangeli no és només un llibre escrit. L'Evangeli és una paraula que transforma, que salva i dona vida.
L'altra paraula, carisma, segurament et soni manco. Aquesta paraula grega significa pregó o proclamació i s'emprava per referir-se a l'anunci gullós de l'amor de Déu manifestat en Crist mort i ressuscitat. És una paraula que s'ha emprat per referir-se a l'anunci central i primitiu que feren els deixebles després de la Pasqua.
Vist això, podràs concloure que el primer anunci és una bona notícia que proclamam i anunciam amb força i entusiasme perquè té la capacitat de canviar la vida.
La religiosa Glòria Cecília Narváez, que va estar segrestada a Mali durant 4 anys i 8 mesos, va publicar un primer missatge en el qual va agrair a Déu i a tots els que van fer possible el seu alliberament.
Com pagaré al Senyor tot el bé que m'ha fet? El nostre Déu és un Déu gran. El que vol el fa en el cel i en la terra. Comença el missatge de la religiosa difós el diumenge 17 d'octubre. Vull elevar en aquest dia la meva acció de gràcies a Déu perquè l'he sentit pròxim en aquesta captivitat, va expressar.
Els meus agraïments al Papa Francesc, al govern italià, als organismes d'intel·ligència italiana, a les autoritats de molts de països, va dir la religiosa. La germana Narváez va ser segrestada el 7 de febrer de 2017 a la frontera entre Mali i Burkina Faso per homes armats d'una branca d'Al-Qaeda amb seu a Mali.
La van obligar a donar les claus de l'ambulància de la comunitat on vivia. Després, el vehicle va ser trobat abandonat. Altres tres germanes eren a la casa, però van aconseguir escapar. Els segrestadors anaven a portar-se a la monja més jove, però la germana Glòria es va oferir com a voluntària per ocupar el seu lloc. La monja colombiana havia servit a Mali durant 12 anys abans del seu segrest.
Tot seguit, els informarem d'unes activitats que s'han duit a terme els dies passats a la nostra església. Per començar, la informació de la jornada diocesana d'enviament dels catequistes.
Fa uns dies es va celebrar a la parròquia de Santa Eulàlia de Laió la jornada diocesana d'enviament dels catequistes. En la seva intervenció, mossèn Llorenç Sales va destacar la importància de viure la catequesi com un camí de trobada permanent amb Jesús, on cada etapa s'ha de viure de forma connectada: baptisme, comunió, confirmació, catequesi familiar. A més, va ressaltar que l'Eucaristia és part essencial de la catequesi, perquè és el moment de la trobada íntima amb Jesús i del compartir la fe en família i comunitat. El bisbe Francesc va agrair als catequistes la seva tasca evangelitzadora en fiat joves i adults i els va animar a seguir amb il·lusió renovada amb aquesta missió de mostrar a tots l'amor de Déu.
I ara, a continuació, els hi explicant tots els detalls de l'inici del sínode dels bisbes.
El 17 d'octubre es va celebrar a la catedral la missa d'inici de la fase diocesana del sínode dels bisbes, que porta per lema "Per una església sinodal, comunió, participació i missió". La processó d'entrada va sortir del pati de Cal Bisbe amb un representant de cada parròquia, portant una llàntia encesa, juntament amb els celebrants. Es van dirigir al presbiteri on van dipositar les llànties que van estar enceses durant tota la celebració. En l'homilia, el bisbe Francesc va ressaltar que en aquest camí sinodal que s'inicia a les diòcesis fins al mes de març, el més important és la pregària i l'escolta de Déu, també la participació de tots.
Perquè aquest procés sinodal doni un bon fruit, és important la participació de tots. Tots els batiats s'han de sentir convocats per l'Església a prendre part en el sínode. És essencial escoltar la veu de tots, perquè la fe otorga a cada batiat un sentit sobrenatural que li permet captar què és allò que ha de creure i com ha de ser viscut.
El nostre bisbe va expressar la importància de viure aquest sínode al costat dels germans d'altres confessions cristianes.
En aquest camí ens sentim molt units als nostres germans cristians d'altres esglésies i confessions, amb els qui volem també fer camí, gràcies a la presència d'un representant de la comunitat evangèlica de Menorca. Una església que desitja servir a la humanitat no pot excloure de la seva companyia ningú. Per això convidam i estem convidant a tots a participar-hi.
Tot seguit, diferents persones provinents dels àmbits de la vida religiosa, la immigració, la família i la joventut van oferir el seu testimoni de fe expressant la seva visió personal de l'Església. Acabada la celebració, es va distribuir una estampa amb l'oració Ad Sumus, que serà la pregària oficial de tots els actes que es faran del sínode. Finalment, tots els representants de les parròquies van tornar a agafar les llànties i, fent un cercle al presbiteri, el bisbe els va beneir. Van fer la processó de cloenda i les llànties van ser portades a cada parròquia.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme aquests dies a la nostra església, ara els hi fem arribar la nostra agenda setmanal. Jornada del Domunt.
Aquest cap de setmana totes les coletes de les misses aniran destinades al Domunt per ajudar els nostres missioners.
Assemblea dels Escoltes de Menorca.
Serà el proper divendres 29 d'octubre a partir de les 18 hores a l'aula de cuina de la cooperativa Sant Crispín, a l'AIO.
Nou curs de l'Escola Bàsica de Formació.
El nou curs de l'Escola Bàsica s'iniciarà el proper dissabte a les 10 hores a la parròquia Sant Martí d'Esmercadal.
Reunió dels responsables d'economia.
Els responsables d'economia es reuniran el proper dissabte 30 d'octubre a les 11 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Peregrinació al Santuari de Lourdes.
El Secretariat Diocesà de Santuaris i Peregrinacions organitza un viatge a Lourdes que presidirà el bisbe del 25 al 27 de març de 2022. Més informació al full dominical.
I ara, tot seguit, anem a escoltar el missatge que ens fa arribar el bisbe per aquesta setmana.
Anunciar que Cristo está vivo. El núcleo fundamental del anuncio que cada cristiano tiene que realizar es que Cristo está vivo y que por ello es posible para nosotros establecer hoy una relación personal de amistad con Él. Para muchas personas Jesús es un personaje interesante, incluso puede ser que sea un referente en su vida, pero es alguien que pertenece al pasado. Para ellos Jesús sería uno de los grandes hombres de la historia, pero su aventura acabó en el Calvario. El gran descubrimiento al que nos abre la fe es que el crucificado está vivo. Esto es lo que experimentaron María Magdalena y los discípulos en el día de Pascua, y es lo que también nosotros podemos experimentar hoy. Que Cristo está vivo es una de esas grandes verdades que los hombres debemos escuchar una y otra vez y que nunca nos debemos cansar de proclamar. Ha escrito el Papa Francisco, hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace 2000 años. Eso no serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. Y el que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos salva y el que nos consuela es alguien que vive. Si Cristo está vivo, entonces podemos escuchar su voz y sentir su amor. Ser discípulo suyo es ante todo dejarnos amar y tratarle como maestro y amigo. Lo primero en la fe cristiana es el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a nuestra vida. Si Cristo está vivo, entonces también podemos cantarle, orar y festejarle, como hacemos en la liturgia, pero no como quien mantiene un recuerdo del pasado, sino como quien celebra a aquel que lo llena todo con su presencia invisible. Si Cristo está vivo, se abre un nuevo horizonte para el ser humano, la posibilidad de seguir su camino y vivir una vida nueva. Desde el comienzo, los cristianos se dieron cuenta de la novedad que suponía afirmar que aquel que fue clavado en la cruz ahora vivía para siempre. Pedro, el día de Pentecostés, proclamó sin miedo el núcleo de nuestra fe cuando dijo, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que el mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Cada cristiano tiene hoy la misión de seguir anunciando esta buena noticia, que Cristo sigue vivo y que llena cada momento de nuestra vida de luz y de esperanza, que Él está con nosotros cada día hasta que llegue el final de este mundo. No podemos callar. Hemos de gritar bien fuerte que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos.
I això és tot per la nostra part en aquesta jornada del Damunt.
Aprofitem aquesta jornada per pregar i ser generosos amb els missioners.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.